En realitat és el tema que a mi m'interessa més.
És el tema que m'està interessat,
oi? Del Barça reservat d'avui.
A mi també.
Que sí.
M'agrada molt
sí,
aquest
sí,
tema.
Sí, és un tema... Vaja,
també,
és que
doncs no... bé, tinc molt criteri, bon criteri periodístic, que he triat el tema que no us interessa, llavors veig per avançar.
No confonguis, ens interessa tant, però... No,
però ell ja ens ha explicat el tema de... preocupació pel físic, que és l'important, i clicarem en el Barça reservat per sentir els que no l'hem sentit, el bo,
el bo que és el de la CAT. Però és que no sé com no hem obert amb el CAT.
Amb la CAT. Sí.
És la CAT.
És la gata.
És una gata, és la CAT. Sí.
Vaja, si no tinc mal entès, és una gata. Uh-huh. Sí. Bé, això per una banda, per la banda del reservat, ja que tenim la Laia aquí, que és cara de veure, ja us vam avisar...
És terrible.
Ja us vam explicar que el Barça-Girona ja formaria part del nou passi de temporada, per no dir-ne abonament de temporada, del Barça, i així ha estat, ja s'ha posat en marxa i des de ja els socis del Barça ja poden accedir als passis.
Sí, els socis que hagin tingut passi de temporada en alguna de les dues temporades a Montjuïc.
Ah, d'acord. De
són els únics
aquests
que tindran.
Ah, no, només podran aquests. Ah.
Sí. A no ser que hi hagi, i això ho dic jo, una demanda molt baixa, que ens obrin molts i que llavors diguin obrim a la resta de socis. Però ara mateix, preferència durant uns dies els que han estat abonats els dos anys a Montjuïc i després la resta que han tingut passi de temporada un any o l'altre a Montjuïc, doncs és avui fins la setmana que ve, abans del partit del Girona, podran accedir a aquest passi per tota la temporada. És independentment d'on es jugui, vull dir, es jugarà el Lluís Companys, però si hi ha un retorn del Camp Nou també està inclòs, no hi haurà els dos abonaments com vam fer l'any passat, i també han tret els preus, i els preus sí que és cert que són preus que si comparem i es fan els càlculs del que va costar l'abonament sencer la temporada passada a Montjuïc, perquè recordeu que va ser l'abonament més anar afegint després les ampliacions, doncs són preus més cars que la temporada passada. El més barat, us diré només el més barat i el més car, si voleu, el més barat és el passi que està al gol de primera tribuna, que són 420 euros, primera graderia, perdó. Gol de primera graderia, 420 euros, passi tota la temporada. El més car, tribuna de segona graderia, 1.092 euros. I a partir d'entre aquí, entre 400 i 1.000, trobem la resta de preus. És, diria, substancialment... Són preus més cars que l'any passat. I potser, que... segons la zona, arribes a pujar uns 200 euros, segons la zona.
Doncs, si hi ha abonats del Barça o posseïdors del passi del Barça que creuen que és car, que es vagin calçant per quan el Barça torni al Camp Nou com a tal, i ja farem el debat en el seu moment.
I dona dret per anar a Miami, això?
No. Això només és... No. Si t'abones al Villarreal, sí.
Exacte.
Però si el... Però
ves que aquí, clar, hem de comptar que ja no hi ha dos partits de Champions, perquè el PSG no va entrar i l'Olympiacos tampoc entra. Mm-hmm. Vull dir que te'n queden dos ara. Bueno, han perds dos, vaja, volia dir. I clar, els de Lliga,
si
que tampoc...
Si haguessis perdut el del Pafos, però havent perdut el del PSG, la cosa baixa de nivell, clar. Laia, gràcies.
Vinga, adeu-siau.
Laia, se'ns ha allargat una mica i és per això que saludo a l'Agnès. 3 minuts per damunt de les 8 del vespre. Hola, Agnès, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
A les 10 al Catalunya Nit, amb quins continguts?
Doncs mira, ara per ara veurem si ja hem tancat el capítol principal de la tarda, que és veure com després que el Gabinet de Seguretat d'Israel aprovi l'acord de pau amb Hamas, després serà el Consell de Govern de Benjamin Netanyahu, el govern israelià, que haurà de formalitzar aquest pacte amb Hamas. Per tant, esperem a les 10... ja poder dir que s'ha signat aquest acord de part. Per cert, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que viatjarà també els pròxims dies a Egipte per participar en la cerimònia de signatura d'aquest acord de pau per part de les dues parts en conflicte, Israel i els representants de Hamas. No sabem si hi anirà, perquè això serà el cap de setmana, amb un Premi Nobel de Pau sota el braç.
El donen el cap de setmana?
No, el donen demà. És a dir, demà a les 10:45, a 3:15 del matí, truquen al guanyador. I després, un quart d'hora després, es comunica públicament i podria ser que Donald Trump doncs, fos el guanyador. Ell s'ha postulat. Això és molt fàcil. Et pot proposar qualsevol persona, un cap d'estat, un president...
Netanyahu
el va proposar.
Demà ja en parlarem, però des que li van donar el Sòcrates a Vinícius no recordo una cosa... No recordo una cosa igual.
Els premis Nobel de la Pau acostumen a ser...
Ja, ho sé. Però Trump igual és extremat.
Igual ha guanyat Tebas.
Això, al final acaben prenent la decisió cinc persones triades pel Parlament de Noruega i que han de representar...
Molta més gent que vota la pilota d'or, això em vas a parar, és molt més justa.
Sí,
com,
sí,
com els que trien les jugades a comentar.
Ah, aquest, el
Sandoval.
Sandoval.
I Oltra.
Va. En fi, per si no ho sabíeu, qui guanyi el Premi Nobel de la Pau, és que a mi m'agrada també aquest tema, li cau una medalla i gairebé 1 milió d'euros.
Oh, Déu.
Té premi en metàl·lica, no ho sabia.
Veus? No ho sabia.
Home, a veure, si és pel de medicina, per exemple, té sentit, perquè pots investigar més, però Trump què en farà?
No ho sabem què en faria. Bé, veurem què és el que passa demà. No, a aquesta hora ja ho sabrem.
Sí.
A aquesta hora s'estan votant al Parlament les resolucions del debat de política general, aquest serà també un dels temes a les 10 de la nit, i d'aquesta tarda, mireu, deixeu-me que us expliqui que finalment el Tribunal d'Apel·lació de Nimes ha condemnat a 10 anys de presó aquell home que ja havia estat condemnat pel cas Gisèle Pelicot, però que va recórrer la sentència perquè va dir, escolta'm, jo vaig participar d'aquestes violacions, però sense ser conscient, ni que estava drogada, que no donava el seu consentiment, etc. Doncs bé, al final el tribunal li ha imposat una pena, un any més de pena del que ja tenia.
Ah, molt bé.
D'acord, vull dir, ha sortit perdent, perquè no només es confirma, el tribunal considera aprovat que efectivament va participar sabent perfectament què és el que feia, sinó també pel fet de recórrer-ho. Recordem que va ser violada per més d'una cinquantena d'homes.
De la Marinera.
Mm. Això i més.
A les 10, això i més. El Catalunya Nit amb l'Agnès Marquès i el Manel Alias. Gràcies.
Gràcies.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Ens hem d'esforçar molt més. És el que ha dit el Pau Cubarsí als nostres companys de Mundo Deportivo des de la concentració de la selecció espanyola.
No ha canviat de parer respecte.
Exacte, vull dir, ha aprofundit una mica en els arguments que ja diumenge donava. Més enllà d'això, la primera hora del Tot Costa, podeu recuperar el debat que hem tingut al voltant de la Superliga amb ferms defensors d'aquest projecte que ha mort directament,
sí.
Perquè ja només hi queda el Madrid després de les paraules d'avui de Joan Laporta. Dic ferms defensors, bàsicament, el Costa i el Grau, Salvo el Santi i la Mireia, que sobre això no...
Estem sols amb Florentino.
Esteu sols. Bé, tot i que tu ja has admès que baixaves del vaixell. Ara no t'hi tornis a pujar, vull dir, ja has baixat.
M'acabé abraçat al Kelaifi, també.
Exacte.
Com Dembélé.
També hem parlat...
I Luis Enrique. Si tothom acaba abraçat al Kelaifi.
També hem parlat de les paraules de...
Ja bé, al final, el bo del Kelaifi.
Vas a parar.
La missió, potser, ni que sigui.
No deixeu fer el pop-up a la Sònia i això la irrita, que
no,
jo us aviso.
No, jo acabo ràpid. Simplement que hem sentit també Laporta respectant l'opinió de Frenkie de Jong, però dient-li que anirà de totes a Miami, li agradi o no li agradi, i continua en marxa a l'Atrapa'm si pots avui, que és un programa que no ens ha agradat perquè té preguntes, avui té preguntes poc encertades, no passa res. El Lluís Parrer ens entendrà amb tot el carinyo.
Ara preguntàvem per Musculman.
Aquesta és bona, veus?
Acabes de donar la resposta.
Ah, clar. Jo crec que el concursant no...
Va, està gravat, crec.
No volia revelar-ho jo, però sí, està gravat.
Vinga, va, que tenim un gran protagonista avui al Tot Costa.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
9 minuts passant de les 8, això és Dire Straits, no? La cançó no la identifico, potser... Sultans of Swing.
Carles Planxa.
Sultans.
Sultanes, sultans, sultans.
Què dius?
Hem dit sultans.
No, 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 ho he dit bé.
És que com estic sort, aquesta veia.
Això em fa pensar que abans, quan m'he referit a la primera garrotada de la porta a Florentina, he dit que la porta va deixar el suport a Gerardo Fernández i era Gerardo González, que el Torquemada, que està pendent, diu... Ma, si ho dius, digueu bé. Carles Planchar, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Què t'agrada, Dire Straits?
Sí, i tant, home, és de la nostra època, l'has posat per això, no?
Perquè... No, no!
Per introduir una mica l'atmosfera de que som molt vells, no?
La tria musical del programa no té gairebé mai res a veure amb mi i amb aquell senyor que veus allà dins, el Salva Pou, que va triant, no sempre amb encert, però ara sembla que...
Doncs sí, sí, ha encertat.
Que si el Carles, pels qui no el conegueu, ha estat treballant amb Pep Guardiola com a analista els últims 18 anys entre Barça Atlètic, primer equip del Barça, Bayern i Manchester City. Ho he dit bé, no m'he descomptat.
Ho has dit bé, 18 ho has anys. Dit bé. Sí, sí, 18 anys.
Gairebé sona condemna, 18 anys amb algú.
Sona a molta part de vida, per no dir tota la vida professional més important que pot tenir una persona entre els 40 i els 60, no? Que és la plenitud de professional, no?
I ara... Ja n'has tingut prou, aquest estiu vas deixar el teu càrrec al City. Entenc que buscant nous reptes, més enllà d'aquesta funció d'analista que has estat fent tot aquest temps.
Va ser, com que va ser una decisió molt ràpida, encara no m'ho havia ni plantejat. Tenia molt clar que era el darrer any, teníem contracte fins al 30 de juny, i pensava utilitzar aquest any per preparar-me una miqueta i pensar el que seria... l'etapa aquesta posterior a aquests 18 anys, aquesta etapa tan, tan maca, però també a la vegada tan llarga, no? I va ser molt, molt, molt ràpid la decisió i la veritat que el primer que vaig buscar era... Vaig fer el clic molt ràpid perquè em vaig guiar per la intuïció de que era el moment, de que era el moment de fer un pas al costat, més que tot per oxigenar-te una miqueta, per netejar-te una miqueta i per tornar a agafar energia per nous projectes, no?
Sempre analitzant equips rivals?
Bueno, va començar analitzant equips rivals, però com que el tema de l'anàlisi s'ha fet tan gran, tan gran, tan gran, doncs aquí ja s'hi barreja tota classe d'anàlisis. Anàlisis dels propis jugadors, anàlisis de l'entrenament, anàlisis dels exercicis tàctics, anàlisis una mica de tot, no?
Ha arribat un moment que ja cansa tant d'anàlisi? Vull dir, que et ve més de gust?
No tampoc cansar, perquè realment quan és la teva passió estar involucrat en el món del futbol, en definitiva és futbol, no? I tenir la possibilitat de poder crear, de poder estar... Cada partit és diferent, doncs això no cansa, no? El que cansa potser és el procés, el que cansa potser és el dia a dia, és molts partits, molts viatges, és sempre la rutina aquesta o la monotonia que acaba siguent sempre el mateix procés cada setmana, no?
O sigui, tornar a la banqueta, ara mateix potser et vindria més de gust que...
Home, per suposar que sí, però també tinc molt clar que tornar a la banqueta és una cosa inviable en aquests moments. Vull dir, soc gran, pugen molts entrenadors molt més joves, segurament més ben preparats. Jo ara m'hauria, com que aquell que diu, de reciclar, hauria de començar molt més a baix, perquè és difícil, persones que no hem estat en l'elit del futbol com a jugadors, doncs poder assolir a vegades llocs importants d'equips importants. I, bueno, i per això crec que no és el meu lloc en aquests moments, no?
Guardiola ha canviat un munt de cops de segon entrenador, entre ells el teu soci inicial, el Dome Torrent. En algun moment t'has plantejat o t'han plantejat, escolta, ho vols fer de tu, o això no s'ha produït mai?
No s'ha produït mai, però també, vull dir, ho he acceptat com una cosa normal, perquè jo sempre he estat molt encasellat amb la mateixa feina, no? I sempre m'ho he agafat des de la part positiva, de dir, des del moment que a mi no em canvia, no? Des del moment que jo no tinc necessitat de marxar, és perquè aquesta relació funciona i aquesta relació que ha durat tants anys, doncs és per estar-ne orgullós, no?
Són molts anys a l'estat de Guardiola, ho dèiem, des del 2008. Ha anat moderant la seva obsessió? Era un entrenador molt obsessiu quan era aquí a Can Barça. No sé si amb el pas dels anys tots plegats heu relativitzat tot.
Està clar que l'obsessió, en definitiva, l'obsessió... ell és molt obsessionat en fer bé la seva feina i segueix sent obsessionat en fer bé la seva feina. Vol dir que jo no diria que han millorat, sinó que, en tot cas, han pitjorat, perquè cada vegada...
Més obsessió cada vegada?
Cada vegada intenta fer-la millor, la seva feina. Vol dir que, en aquest cas, no. Ara, sí que el procés de tot això, la manera d'agafar-te les coses, la manera de viure... no és tan al límit com vivia quan ets jove, però això ens passa, és una reacció humana de tothom en les nostres feines, no? Uh-huh. Quan comences et vols menjar el món, i després també amb la maduresa, amb l'experiència, també vas veient que també has de saber-ho portar amb altres vies. No?
Però, en canvi, crec que és de la temporada passada que vam veure aquelles imatges que fins i tot es feia ferida rascant-se el cap. Vull dir que com a mínim el neguito, l'angoixa, no desapareix. Potser s'ho pren d'una altra manera, però neguit, sembla una cadira elèctrica.
El neguit i l'angoixa, amb un entrenador d'aquest nivell, en la situació que estan aquests entrenadors d'aquest nivell, és total.
Són brutal. Tots, no és tots, només ell.
Són tots. Ara, en el seu cas, i quan una temporada, com la temporada passada, que no van acabar de sortir bé les coses, no van acabar de sortir bé com estàvem acostumats que sortíssim, clar. Però va sortir bé, doncs clar, ell té aquesta necessitat de pensar i de meditar què pot fer per donar-li la volta a tot això, no?
Mm-hmm. Deixa'm demanar-te un últim acte de servei com a analista. Ara, després ens explicaràs si tens... per on vols anar i on podries acabar, però... L'última acte de servei com a analista que ha estat estudiant rivals, el Barça de Flick té algun punt feble molt evident?
El Barça de Flick, jo el que veig és que l'any passat, degut a la pressió alta que feia, i anava molt ben acompanyada en totes les línies, doncs era molt efectiva, i aquest any, si aquesta pressió no comença a dalt i es produeixen més distàncies entre línies, jugant amb la defensa avançada al mig del camp, ja s'ha vist en els darrers partits que hi ha hagut moltes opcions de poder-los agafar l'esquena i jugar a l'espai, i haver-hi moltes jugades, i ja l'any passat n'hi havien, perquè l'any passat ja li van fer diversos gols en el Barça,
sí,
simplement va ser molt superior a nivell ofensiu i va fer molts gols, i va capgirar moltes vegades el marcador. Però aquest any, si els hi costa una mica més marcar i a la vegada augmenten la possibilitat de que els hi marquin, doncs pot ser més perillós, no? Uh-huh. És l'únic punt feble que jo veig que s'ha de treballar molt bé i has d'estar molt ben ajustada a aquesta pressió i a aquesta línia tan avançada.
En aquest punt, la solució quina és? Convèncer-los que tornin a pressionar o tirar la línia enrere i baixar una mica del burro?
Això és una decisió molt individual de cada entrenador. Jo no estic en l'equip, no puc veure com estan els jugadors, no puc veure l'estat físic, no puc veure l'estat mental, si s'ho creuen, no s'ho creuen, si estan convençuts de mantenir la línia alta, si tenen dubtes. A vegades, si tens dubtes, el millor és replegar-te. Mm. Però si no, jo crec que ser valent com han sigut i així els partits jo sempre els hem plantejat, el Pep, sobretot la idea del Pep sempre és plantejar els partits per guanyar-los. És molt més difícil plantejar un partit per guanyar-lo que no per no perdre'l. No?
Sí, però ara que dius això, jo recordo Guardiola modulant, és a dir, partits de Champions a fora de casa amb Keita al mig del camp, i això és molt de Cruyff també. Hi havia solucions per partits i Flick fa la sensació que no modula.
Bueno, és recent, en definitiva han perdut només dos partits, els dos partits últims. I s'ha de
veure. No ho dic per ara, ho dic en general. L'any passat no...
Vol dir que està molt convençut de la idea que té, i la idea que té ha sigut molt efectiva i ha funcionat, i se li ha de donar confiança de que realment, si tornen a fer la temporada de l'any passat, havien d'haver guanyat els tres títols fàcilment. Els hi va mancar un detallet en les semifinals de Champions, però vull dir que van estar molt bé. I això és el que deu voler continuar amb aquest nivell.
Ara que parlàvem d'aquests dos últims partits, tenim tots plegats el PSG molt fresc perquè va passar per aquí, tot i tenir baixes, el Barça també les tenia, però vam veure un PSG molt sòlid, molt semblant al que vam veure la temporada passada com a campió d'Europa. Et sembla que ara mateix és el millor equip?
Jo vaig tenir la fortuna, per dir-ho d'alguna manera, d'analitzar el PSG l'any passat, perquè ens va tocar en la fase de grups amb el PSG, amb el Manchester City, i realment vaig poder veure que és un equip en aquests moments molt potent. Jo crec que ha fet un pas molt endavant i inclús una mica diferent a el que últimament ja estaven fent molts equips, que és que fa un futbol bastant total, que tots ataquen i tots defensen. I això no està a l'abast de tots els equips. I hi ha molt pocs equips a Europa que ho facin, i és per treure's el barret davant de Luis Enrique, perquè ha aconseguit convèncer els seus jugadors, i veus els defenses defensant a la seva àrea, i veus a la vegada que Hakimi t'arriba però no t'arriba per banda, com fa amb la majoria de laterals. T'arriba pel centre i arriben els dos laterals i t'arriba un central i això pues, és un valor que crec que ha portat Luis Enrique en el futbol, que li ha donat una mica de volta en tot això.
Si et pregunto quin és el millor entrenador, m'imagino que em diràs que Pep Guardiola, però ara mateix, vaja, Luis Enrique el van escollir en l'última gala de la Pilota d'Or. Diries que la cosa va per aquí, si et fes fer un podi d'entrenadors?
Si és per fer un podi, pues sí, va per aquí. El que passa és que és molt difícil el que és més bo un que l'altre. Serà també depèn del que a un li agrada, de la forma que té.
No, de fet, Luis Enrique continua dient que el millor és Guardiola, però ara mateix...
És que, indiscutiblement, el que ha portat Pep Guardiola en el futbol és molt superior al que han portat tota la resta. El que sí està clar és que Luis Enrique en aquests moments pues, està fent un bon treball i crec que també està portant coses noves i que hi ha aconseguit donar-li una mica de volta a tot això.
Ara que parlaves d'aquest futbol total del PSG, durant anys aquí el Barça va tenir un futbolista tan especial com Messi que havies d'alguna manera de modular, que això, hi havia un que no defensava i tot l'equip funcionava a partir d'aquí. Això encara és possible? Bueno, o seria possible?
Messi amb el Barça defensava. Sí, després va deixar de defensar, jo no hi era, però amb el Barça defensava. Jo crec que el secret està... Que...
Després de la teva època, també ho va anar modulant.
Ho va anar modulant, però bueno, potser el Barça ja no necessitava que ell també defensés. Ja. Potser després aprofitaven, jo vaig pagar les conseqüències jugant contra el Bayern, de que potser no feia falta que els tres de dalt defensessin tant, perquè quan t'enganxaven, el que corries risc era tu. Amb els tres de dalt després et feien mal ells, no?
Per tant, creus que si tens un futbolista especial es pot arribar a fer?
Per suposat, tu has d'adequar una mica la teva idea, la teva manera de jugar a el que són els jugadors. Si tu tens dos davanter centres tipus Lewandowski, no pots posar Lewandowski d'extrem, perquè en trauràs poc rendiment. Vull dir, aquestes coses s'han de tenir en compte. Doncs és una mica això. Has d'ajustar també una mica la teva idea futbolística per intentar treure el màxim de rendiment als jugadors que tu tens, i la qualitat dels jugadors fa que també puguis fer aquest sistema de joc o aquesta idea de joc.
Carles, acabo. Ens has dit que ja n'hi ha prou d'anàlisi, que banqueta necessitaria reciclatge. On et veus ara mateix?
La primera idea era descansar, precisament que penso que quan neteges una miqueta sempre veus les coses més clares, no? Però si ara em diguessis què m'agradaria fer algun projecte més encaminat de direcció esportiva, encaminat a la captació de talent, penso que estic preparat per poder-ho fer, penso que tinc una experiència també de molts anys perquè he tingut un gran mestre com Pep Guardiola en el tema de l'anàlisi tàctic, però també he treballat molts anys amb Xiqui Beristany i que també he pogut veure moltes maneres de fer, moltes maneres d'actuar. Tinc coneixements, vull dir, en definitiva també temps enrere vaig fer el màster de direcció esportiva de la Federació Espanyola de Futbol. Estic impartint amb un projecte amb una empresa catalana d'intel·ligència artificial per la captació de talent, perquè penso que és impossible veure tots els partits del món i d'alguna manera la intel·ligència artificial t'ha de filtrar i t'ha de donar molts jugadors que jo he pogut detectar veient els partits, però si no veig els partits no els podré detectar.
Clar.
No? I tinc molts exemples d'això que ha passat.
Que,
no?
Que la criba te la faci la intel·ligència
exactament,
artificial.
Exactament, i després jo ja decidiré fer aquest pas més. No? I per això cap aquí doncs, hem caminat una mica més amb aquest tipus de projectes més de captació de talent, de... i de direcció esportiva, no?
Sense voler abusar de tu, però ja que vols tirar cap aquí, et faré fer un moment de director esportiu del Barça. Parlàvem abans de Lewandowski. És possible que l'estiu vinent el Barça necessiti un altre davanter centre. Ara mateix, del mercat, qui et quadraria tu pel Barça?
Home, quins davanters centres? Molts davanters que quadrarien, no? Però s'hauria de mirar... suposo que la direcció esportiva té molt ben estudiat que... la constitució d'aquesta la plantilla, en tema d'edats, en tema de quan ha d'explotar aquest jugador, quan ha de venir rendiment immediat, o pot ser de més... Clar, en funció d'això, tu pots decidir si és una apostes per un jugador més de futur o apostes per allà un resultat immediat. Jo penso que, clar, jugadors com els que es parlen ara de Julián Álvarez o...
Clar, Julián l'heu tingut, per exemple. Clar, entre Julián i Haaland, A tu qui t'agradaria? Qui veus més?
No em feu dir, perquè l'altre dia...
Això val diners.
Sí, sí, l'altre dia ho vaig dir i després ja diuen que jo he dit i he deixat de dir. És molt perillós, això, no? Però sí que...
Això val pasta.
Sí que és veritat que Erling Haaland, que jo crec que ho quadraria molt, no?, amb aquest substitut futur de Lewandowski, perquè és normal, vull dir, estem parlant d'un home gol, que saps que et marcarà normal, en condicions normals, 30 gols per munt, i que, a més, per edat, jo crec que està molt a la part l'edat de la plantilla del Barça. Els hi queden encara 10 anys molt bons de futur. Jo penso que seria un gran jugador, un gran substitut, no?
Haurem d'esperar que quedi lliure, perquè el Barça no el pot pagar ara mateix. Però...
Primer haurem d'esperar que li passi com al Carles, que digui, ja en tinc prou de Manchester, sí, i aquí ja anirem al rebot i a veure...
Això ja és més difícil, que Haaland ho digui, amb un contracte que té de 8 o 9 anys.
És probable que el seu contracte sigui una mica més alt que el que tenia el Carles. El Carles Planchard, com us deia, analista de Pep Guardiola durant 18 anys, ara buscant nous horitzons avui, ha volgut venir i li agraïm molt aquí al Tot Costa. Carles, moltes gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Moltíssima sort.
Gràcies.
I gràcies també al Santi Jiménez, a la Mireia Ruiz i al Jordi Grau. Gràcies a tots tres.
Moltes. Bona tarda.
A
vosaltres, som vida teva.
Que això deia la meva àvia. Vida vostra, en fi. Una pausa i parlarem de la vida de l'Espanyol. Ara venim.
Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
D'aquí 100 anys potser els cotxes volen. O a l'11 trauran un rasca que es rascarà amb la mirada. I parlant de l'11, seguiran fent coses com ensinistrar cada any gossos pigall perquè les persones cegues es puguin desenvolupar amb més autonomia.
Ja se sap que de cara al futur canviaran coses, però per molt que canviïn les loteries de l'11, hi haurà una cosa que continuarà igual. Que cada vegada que juguis, faràs que milers de persones amb discapacitat tinguin una vida millor.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Tots tenim una ànima bessona, però no t'equivoquis. Ningú diu que hagi de ser una persona. Nou Cupra Formentor híbrid amb 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada per 29.990 euros. PVP recomanat a la Península i les Balears amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
L'Espanyol celebra 125 anys d'història. I per celebrar-ho, compartim la vida i els sentiments d'una afició apassionada.
Has de guiar-te pel cor i el que et diu el cor, no el que et diu la societat.
Soc perico perquè soc una persona inconformista, que m'agrada anar una mica contracorrent.
Ser perico no és fàcil a Catalunya, és difícil.
El meu club, la meva vida. Cada dilluns, Esport 3 i a la plataforma 3CAT.
El diumenge 19 d'octubre arriba la festa solidària del periòdico El Zoo de Barcelona. Tot anirà en benefici de Pallapupes, que fa 25 anys que regalen rialles i humanitat als hospitals. Gaudeix d'un preu especial. 8 euros als infants i 12 als adults. Festa solidària del periòdico. Amb la teva entrada ajudaràs a portar somriures allà on més es necessiten.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El Teatre Nacional de Catalunya presenta Boira, de Lluïsa Coniller. En una ciutat coberta per la boira, un vol cancel·lat desencadena una trobada inesperada entre una viatgera misteriosa i el matrimoni que l'acull a casa. Descobriu la força d'una de les veus més destacades de la dramatúrgia catalana amb Boira, el TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
El millor cinema també és social. El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya reuneix pel·lícules tan compromeses com les premiades a Cannes i Venècia, The Voice of Hind Rajab, The Secret Agent i Sentimental Value. Tot plegat amb els habituals premis d'honor, exposicions i xerrades. Del 17 al 26 d'octubre a Manresa i Navarcles. Més informació a clanfestival.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
L'intèrpret Khaled Hamad ha pogut sortir de Gaza amb una part de la seva família.
En esta guerra, muchas ocasiones uno tenía envidia a los muertos, que hayan muerto y han descansado, de verdad.
Els bombardejos israelians van matar l'Omar, el fill gran.
No hemos podido recoger su cuerpo hasta una semana después.
L'ús de la gana com a arma de guerra ha estat implacable.
Hemos llegado a comer pienso.
Sònia Andolf, politòloga.
Tot això no és nou, però ara ho hem estat veient a la vegada que estava passant i no hem fet res.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Sobreviure a Gaza.
Dissabte a les 10 de la nit.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Gairebé dos quarts de nou del vespre. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Ahir ja sabíem... Ahir es va fer oficial el canvi de propietat de l'Espanyol i avui no només ho ha confirmat Raster, sinó que hem escoltat ja el discurs de salutació, per dir-ho així, de l'Ampeix.
Ha sigut un comunicat que el club ha publicat a primera hora del matí, que també és una mena de declaració d'intencions, perquè s'ha explicat en aquest comunicat, i també ho ha explicat una mica l'Ampeix, que vol continuar, diríem, enfortint el llegat de l'Espanyol i la connexió amb la seva gent, reforçant la base esportiva que hi ha i que s'ha fet fins ara, conservant també la identitat, i en això ha insistit molt l'Ampeix, que per cert ha quedat molt impressionat per la passió que viuen o que tenen els aficionats en cada un dels partits. És una de les coses que més l'ha impactat. No s'ha estalviat agraïments a Chen i a Raster per tota la feina feta que han deixat.
Llego con el máximo respeto por la historia de este club, por su gente, por todo lo que representa el sentimiento blanqueazul. Asumo este reto con una enorme ilusión. Vengo a trabajar desde la humildad, escuchando, aprendiendo y dando lo mejor de todos para hacer crecer este proyecto.
Prou bon castellà, Alan Pace. Aquí sentirem de forma largo y tendido, que diuen en castellà justament, dimarts, 12 del migdia, la roda de premsa del nou president de l'Espanyol.
Molt bé, doncs n'estarem evidentment pendents per saber quines són les línies mestres, tot i que ja les ha anat insinuant durant l'estiu pel seu... no va dir mandat, però serà propietat de l'Espanyol. Sergi, et quedes?
Sí, home, i tant.
Glòria als herois de l'Espanyol, 11 valents amb un sol cor. Aixeco la copa i així puc brindar pel temps passat i el que vindrà. Glòria als herois que ja no hi són, els que ara juguen i els que jugaran, a tots els que van deixar...
El 28 d'octubre, us ho deia a l'inici, l'Espanyol farà 125 anys. De fet, el 28 d'octubre farà 125 anys d'això.
Es tanta y tan grande la animación que reina entre los aficionados al fútbol que cada día son más numerosos. Pues la afición a este deporte funde de una manera tan extraordinaria que en estos días se ha constituido una nueva sociedad con el título de Sociedad Española de Fútbol, compuesta de muchos y distinguidos jóvenes. Esta sociedad celebra sus partidos en un campo situado cerca de la Sagrada Familia.
I amb motiu d'aquesta efemèride, coincidint gairebé amb la del Barça, durant aquest mes d'octubre anirem parlant de repassant la història de l'Espanyol i ho farem amb un historiador de l'Espanyol de referència com el David Tolo. Hola, David, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Tot bé?
Molt bé.
Escolta, ara que escoltàvem aquest text fundacional, per dir-ho així, en premsa escrita, sempre hi són pel mitjà els periodistes d'alguna manera o d'una altra. Parlem de qui funda l'Espanyol i en quin context.
Hem de pensar de la Barcelona de 1900. És una Barcelona, el futbol està just naixent. Vale? Ja està existint el català, està existint el Barça, està existint la Hispània. I en aquest context, a l'Espanyol, hi havia una sèrie d'estudiants a la Universitat de Barcelona que es van juntar per començar a practicar futbol i van crear la que seria la Sociedad Española de Futbol, que va ser el primer nom de l'Espanyol.
Porta aquest nom, si dic algun disbarat, ets aquí per corregir-me, per distingir-se, per marcar de distàncies amb el Barça i potser amb altres clubs que van néixer en aquell moment, que estaven formats generalment per gent estrangera.
Clar, no està personalitzat en el Barça, perquè
no,
en aquell moment no es pot entendre
aquesta rivalitat.
No hi havia rivalitat.
S'ha d'entendre que, per exemple, hi havia el català, que era un club que acceptava a catalans i a Catòlics, després per arribar al Barça, on hi havia tot el Joan Gamper i una sèrie d'estrangers i també catalans, i quan es va fundar la Societat Espanyola del Futbol va ser fundada per universitaris que es va entendre com que eren gent d'aquí, se li va dir en aquest cas espanyol. També, probablement per una influència d'on venia aquest club, i és que era com hereu de la Federació Gimnàstica Espanyola, que era el gran ens esportiu que hi havia en aquell moment, que englobava pràcticament tot, i que el seu president era el pare del fundador de l'Espanyol, el Rafael Rodríguez Méndez, que a més era el rector de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. I tots aquells jugadors de la Facultat de Medicina, més alguns més, són els que van fundar després l'Espanyol.
I els colors tenen algun origen, algun motiu? El blanc i el blau?
Perquè el blanc i el blau, perdoneu, no, quan l'Espanyol neix el 1900 no utilitzaven encara el blanc i el blau, oi? Que no,
utilitzaven el groc i el negre. Els primers colors de l'Espanyol són el groc de camisa i negre de pantaló. De fet, en les explicacions que fan en alguns dels llibres d'història, l'Àngel Rodríguez es referia que van anar agafant uns... hi havia un dels companys que treballava, tenia una família d'empresa tèxtil, i van agafar un color groc perquè ja sobrava i van començar a fer les camises. Després van estar jugant de blanc fins al 1906, quan el club cessa activitats, i és des del 1910 que comença a agafar els colors blanc i blaus.
I per què, però, el blanc i blau, se sap?
Es diu que en una assemblea de socis, el soci Eduard Corrons va proposar els colors blanc i blaus, que eren els del blasó de Roger de Llúria, que era el capità dels Almogàvers.
Jo tenia entès així, que era el crepa Roger de Llúria.
Això és una història que explica el Juan Segura Palomares, que era l'antica història del club, que, segons ell, ell sí que va poder entrevistar totes aquestes persones, perquè estem parlant que això ho va fer als anys 70, encara hi havia algun soci primigeni viu.
A tu t'ha tocat una feina més difícil.
A mi era més difícil, ja. I segons aquests testimonis orals, aquest és l'origen dels colors.
Com són aquests primers anys de l'Espanyol? Que, clar, com passa amb la resta de clubs de futbol, el futbol era un esport incipient a la nostra societat. M'imagino que res a veure amb l'actualitat.
És un esport incipient, un esport burgès. No és popular encara. De fet, els primers anys hi ha un domini molt gran de tots els clubs que contenien estrangers, principalment perquè en sabien més de futbol i després perquè eren més grans. Quan arriba l'Espanyol, els primers campionats, la Copa Macaya, que era el primer campionat que es va jugar, els dos, tres primers campionats, diguem que l'Espanyol encara no feia un gran paper, perquè eren nanos de 16 anys, 16-17 anys, jugant contra homes de 28. En el moment que arriba el 1903-1904, aquests nanos que ja fan 20 anys i saben molt més de futbol, comencen a imposar-se i acaba sent el millor equip de la ciutat entre 1903 i 1905.
Històricament és incorrecta aquesta associació que es fa, que abans has dit burgès, que l'Espanyol era un equip originalment, no parlo d'ara, de format per burgesos?
Jo, és que tots els equips eren formats per burgesos. Tots, a més, tots manen una mica del mateix joc. És a dir, parlàvem abans de la Federació Gimnàstica Espanyola, que era el gran tòtem esportiu de finals del segle XIX. Hi havia la Sociedad de la revista de los Deportes, que era la gran revista del Narcís Masferrer, que va ser part del Futbol Club Barcelona, després va ser fundador del Mundo Deportivo. I tota aquesta gent eren tots de la Societat Burgesa Catalana, de barcelonina. I diguem que Joan Gamper, per exemple, també estava dins de tot aquell grup.
A dia d'avui, encara el porter menys golejat de la Lliga se li dona el guardó del trofeu Zamora en referència a un porter que va ser històric i que va ser de l'Espanyol. Quina importància va tenir Zamora? És considerat d'alguna manera el primer crack? No sé si dir-ho així.
El primer mediàtic del futbol, de fet. El Zamora arriba amb 15 anys a l'Espanyol.
1916, oi?
Exacte. Arriba en un partit que es va jugar un Sant Jordi contra el Real Madrid a Madrid, i va debutar allà. I està 3 anys a l'Espanyol, després marxa al Barça, 3 anys més, i el 1922 torna al club. I ja està pràcticament fins al 1930. Aquells anys, el Zamora era com el gran reclam del futbol. pràcticament mundial. Penseu que l'Espanyol va començar a fer gires per Sud-amèrica, que el seu gran reclam era Zamora. I feia que fos una persona molt reclamada i per correlació a l'Espanyol un club molt demandat també per fer aquelles gires. Mm.
Fins al punt que els últims dissenys de les samarretes de porters de l'Espanyol duen l'escàpula, que era tradicional en la samarreta de Zamora, això. I heu tingut alguna cosa a veure des del Departament d'Història del club?
Sí, bueno, hi ha una història que és una idea que són diverses persones, i bueno, nosaltres també vam tenir una mica a veure, perquè creiem que s'havia de donar una mica de... d'originalitat és de la mateixa samarreta, donant una personalitat pròpia.
Home, i lluir una figura històrica
que has tingut tu.
Evidentment. Acabo, per tancar aquest primer capítol, el Sergi m'ha fet venir salivera. Avui volíem arribar fins a l'estrena de Sarrià, però ja m'heu explicat que hi ha un capítol interessant per com s'arriba a la construcció del que va ser el gran estadi de la història de l'Espanyol fins ara.
Perquè abans de Sarrià, l'Espanyol, el Sarrià és el 1923, David, oi que sí? I abans del 1923 l'Espanyol juga en 6, 7 o 5 o 6 camps diferents, oi? Sí?
Això també era comú en l'època.
Sí, no, i mai era propietari de cap d'ells. L'últim camp on estava jugant estava al carrer Montaners, on va estar el velòdrom després. I aquell any 22 va començar, l'Espanyol està en un moment molt difícil també, i tenia problemes de pagament per al lloguer d'aquell estadi. I en aquell moment va coincidir en un moment en el Barça acabava d'adquirir les Corts. Mm-hmm. I bé, una barberia que era molt famosa, d'aquella època era la barberia Pinto, solia anar allà al Joan Gamper a tallar-se el cabell, bueno, a fer-se els bigotis, tot sí. Allò. I en una d'aquelles converses que té de barberia... va començar a riure's de que, bueno, estava el Barça en aquell moment que havia adquirit les Corts i l'Espanyol no era capaç ni de pagar-se aquell estadi.
El del carrer Montaner, eh?
El del carrer Montaner. En aquell deien que entre les persones que hi havia a la barberia hi havia també el Genaro de la Riba, que era un dels promes de l'Espanyol, després va ser president de l'Espanyol. Mm. Es va anar cap allà, una mica airadament, i bueno, li va pronunciar les paraules per... que quedarien una mica per la història de l'Espanyol i que serien l'origen de Sarrià, les havia portat aquí, que era d'ella: mentre jo visqui, us serà molt difícil posar fi a l'Espanyol. I si no disposa d'un camp on disputar els seus partits, no patiu, que jo m'encarregaré d'adquirir-lo.
I el va comprar ell?
Ell va comprar els terrenys de Sarrià i un any després, el 1923, el febrer de 1923, es va construir l'estadi Sarrià, es va inaugurar.
Uh-huh. En un any el van aixecar? Mhm.
Collons. Mira ara, tu, el que costa ara.
Busca els de l'IMAC.
Que aquí podríem dir que, molt breument, però que comença una mica en aquests anys la gran rivalitat que després s'ha desenvolupat entre el Barça i l'Espanyol. Potser en aquella barberia es va començar a escalfar la cosa, ja. Mm. No ho sé.
Sí. No, ja, des dels anys 10 ja comença la cosa a escalfar-se.
En els campionats de Catalunya, no? Diferents campionats de Catalunya.
Hi ha moltes històries. Hi ha una Copa Ciutat de la Riba, que era un trofeu benèfic que van acabar molt malament... un derbi que li diuen el derbi a la Xavalla, que la gent va començar a tirar monedes... Uh-huh. Bueno, van haver moltes històries que cada vegada van fer més gran el derbi.
Doncs avui, de moment, en aquesta sèrie on repassarem la història de l'Espanyol, ens hem quedat en un primer gran punt, la construcció de l'estadi de Sarrià. En pròximes setmanes, amb el David Tolo, anirem aprofundint en aquests 125 anys d'història blanc i blava. David, gràcies.
A vosaltres.
Sergi, fins ara.
Fins ara.
Una pausa i tot costa TV. Ara venim.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
El diumenge 19 d'octubre arriba la festa solidària del periòdico al Zoo de Barcelona. Tot anirà en benefici de Pallapupes, que fa 25 anys que regalen rialles i humanitat als hospitals. Gaudeix d'un preu especial, 8 euros als infants i 12 als adults. Festa solidària del periòdico. Amb la teva entrada ajudaràs a portar somriures allà on més es necessiten.
Ramon Madaula i Jordi Buixaderas. Sor Lucía Caram. I Lorena Castell a Col·lapse, amb Jordi González, dissabte a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Et vols vendre el cotxe? A jubilamostucoche.com te'l comprem ràpidament, tant si és vell o clàssic com si està variat, sense mal de caps. Jubilamostucoche.com. Entra, demana cita i venda-la avui mateix.
Benvinguts a la millor hora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix.
Jo li vull enviar el berenar a la Gala, que acaba de començar el curs com a mestre.
Gala, pot ser que hagis rebut un berenar?
Sí, una coca de xocolata.
Hola, carinyo.
Ai, ploraré.
Eduard, bona tarda.
Bona tarda.
Hi ha algun motiu per enviar-li el berenar a la dona avui?
És que està embarassada de 8 mesos.
Judit, bona tarda.
Que has rebut el berenar?
Sí.
Que em sento molt afortunat de compartir el meu dia a dia amb tu.
A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio.
Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
L'intèrpret Kayet Hamad ha pogut sortir de gas amb una part de la seva família.
En esta guerra, muchas ocasiones uno tenía envidia a los muertos, que hayan muerto y han descansado, de verdad.
Els bombardejos israelians van matar l'Omar, el fill gran.
No hemos podido recoger su cuerpo hasta una semana después.
L'ús de la gana com a arma de guerra ha estat implacable.
Hemos llegado a comer pienso.
Sònia Andolf, politòloga.
Tot això no és nou, però ara ho hem estat veient a la vegada que estava passant i no hem fet res.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Sobreviure a Gaza.
Dissabte a les 10 de la nit.
Vols canviar la cuina? Instal·lar un vestidor? Smith optimitza i et moble al mil·límetre tota la casa creant més espai en el mateix espai. Demana cita ara en una de les nostres 88 botigues a Espanya o a la nostra web homedesign.smith. Smith, primera xarxa europea de botigues de cuines i mobles per a la llar.
Seminuevo, ocasión plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión plus.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
Tot costa TV.
Tocats, 3:15 del vespre, avui en la nostra secció d'audiovisuals relacionats amb el món de l'esport, parlarem de Temps Mort, un documental que es va estrenar dimarts al Sense Ficció de TV3, un documental de Fèlix Colomer que recupera la història de Charles Thomas, jugador de bàsquet dels anys 70, que va jugar al Sant Josep de Badalona, al Barça i al Manresa, i que, Marta Ferrer, bona tarda.
Bona tarda.
Va desaparèixer en circumstàncies enigmàtiques.
Sí, jo la veritat és que desconeixia absolutament aquesta història. Crec que és el cas per la majoria de gent que segurament s'ha trobat aquest documental que podeu recuperar a la plataforma 3CAT, del Fèlix Colomer, que per mi és un dels grans directors joves, un dels grans documentalistes joves que tenim en aquest país, que ha fet documentals com Sasha, com Shootball, com Vitals, que també podeu recuperar en moltes plataformes. Sempre s'interessa per aquestes històries curioses, desconegudes, i clar, aquí ha anat a parar amb una història que és un absolut tresor. Hem parlat molt de com abordaríem aquest tema, perquè clar, la història, dintre del que cap no té més de si, no? És aquest jugador de bàsquet de finals dels 60, principis dels 70, sobretot última etapa del franquisme, que era nord-americà i arriba per jugar a l'equip Sant Josep de Badalona, el fitxa el director esportiu, el propietari de l'època, i després acaba fitxant pel Barça i acaba sent, en l'època, ens explica el documental, una gran estrella, no? Algú que sobretot destacava per la seva capacitat per saltar, saltava molt alt i era un gran jugador. Llavors un dia es lesiona. Fins aquí una història normal com la de molts altres esportistes.
Sí, sí.
Té una lesió molt greu, no s'acaba de refer mai de la lesió, perquè evidentment és una altra època, els serveis mèdics no són els mateixos que ara. Sobretot, i aquí una de les grans tesis del documental, és que no se li fa al jugador l'acompanyament necessari en aquest procés de lesió, i per tant el jugador s'acaba perdent. Charles Thomas entra en una profunda depressió, no acaba de recuperar mai el seu nivell esportiu, no torna a ser mai el jugador que era a l'època, entra en el món de les drogues, en el món de l'alcohol, i no n'acaba de sortir. Fins aquí, una història relativament normal, trista, tràgica, hi ha un component que entra aquí que és el de thriller, que és el que fa que aquest documental sigui diferent, que no sigui el típic documental d'una trajectòria d'un esportista, i que a mi em recorda molt a un altre documental que és Searching for the Sugar Man, que és la història de com uns documentalistes van intentar trobar què havia passat amb el músic Sixto Rodríguez, si havia mort, si no havia mort, i a través d'allà fan una feina d'investigació periodística que també fa el Fèlix Colomer, aquí també amb el periodista Carlos Jiménez, que és qui fa d'alguna manera la primera indagació, la troballa, no? I escriu un article sobre aquest personatge. Charles Thomas desapareix un dia, de cop i volta, sense deixar rastre. No diu res a la família, no diu res a l'entorn. Desapareix. I la pregunta és què li va passar. I a partir d'aquí hi ha moltes incògnites, no? Hi ha moltes explicacions. Hi ha gent que diu que el tirotegen a Nova York i que mor. Hi ha històries veritablement inversemblants del tot, de que si estava intentant atracar un banc i el disparen. Vull dir, hi ha moltes històries. Al final el que acaba passant és que l'entorn, la família, dona per fet que Charles Thomas és mort, i el que descobrim en aquest documental, i aquí hi ha el gir narratiu, però crec que no té sentit parlar del documental sense explicar-lo, és que és viu. I que porta gairebé 40 anys vivint en una casa, una mena d'hospital o de centre per les persones sense sostres que hi ha als Estats Units. El que ens explica és que va tornar al seu país, no tenia un lloc on quedar-se, va viure una mala vida i va acabar en aquest centre on després el trobem, no? I ell, una de les coses que explica en el documental que són realment colpidores és com passava aquestes nits quan era un sense sostre als Estats Units.
Es decir, las noches de when it's cold winter time and when you gotta find places and that air, you know, that air is blowing.
Clar, aquí diu, quan fa fred a l'hivern, no, els carrers són molt durs, el que fèiem els sense sostres és ens ajuntàvem, bevíem alcohol per entrar en calor i per sobreviure al final, no?
Explica una cosa que segurament i desgraciadament explicaria qualsevol sense sostre, però clar, no un que hagi estat prèviament una estrella de l'esport.
I aquí hi ha un altre complement, diguéssim, un altre element que agreuja la seva situació, que és el context polític i històric, que és molt important i és molt interessant com l'aborda el documental, i sobretot el component racial. És un jugador negre que, evidentment, aquí, i aquí el documental no hi entra gaire, però és com un subtext molt interessant, aquí hi va haver un procés d'aclimatació com molt fàcil per l'època, per ser un jugador negre, no? I aquí entra el classisme del component racial, no? Com que era un jugador de bàsquet que tothom celebrava, que era molt important que arribés, ningú li va fer res, no?, que s'integrés de seguida. Clar. I tothom va posar molts esforços, cosa que no passaria, per exemple, amb algú altre, no?, que fos negre i vingués a guanyar-se la vida de qualsevol altra manera. I això als Estats Units també és especialment rellevant, perquè hi ha diversos estudis, de fet n'hi ha molts d'estudis, que expliquen que els homes negres tenen més probabilitats d'acabar al carrer perquè al final el sistema els ignora, no?, i els maltracta. Llavors, realment és colpidor sentir aquest testimoni, perquè explica una cosa que sembla surrealista, que li hagi pogut passar a algú que va ser en el seu moment una estrella, que ella explica que guanyava molts diners, que realment tenia una vida privilegiada, i ha acabat tenint aquesta mala vida que al final intenta com reconduir una mica. Hi ha episodis realment espirituals. De fet, hi ha un moment que explica que gairebé, vivint al carrer, veu a Déu.
When you close your eyes, I can see a bright spot.
Clar, diu, en el meu moment més baix vaig mirar al cel, vaig veure una llum i una veu que em deia, fill meu, fill meu. Clar, és una cosa molt espiritual que entra molt també en la vida de Charles Thomas. Ell quan és jove va veure una mèdium que li diu, en la teva carrera patiràs una lesió molt, molt greu i se t'acabarà la carrera, i ell d'alguna manera també viu cohibit per aquesta idea, no? I es deixa menjar molt al cap, i els seus companys d'equip, el seu entorn, també expliquen que era un personatge fàcilment influenciable i que per això també va acabar com va acabar. El que passa és que a mi el que em sembla més interessant de tot el que explora el Fèlix Colomer en aquest documental, més enllà del context històric i polític, que em sembla que és molt rellevant, és aquesta idea que crec que ara a la societat contemporània també bevem d'això i també pequem d'això, i que potser, jo no diria que Charles Thomas és el primer exemple d'això, perquè evidentment segur que n'hi ha molts més, però sí que és un exemple molt rellevant, és aquesta idea de com de ràpid mitifiquem i desmitifiquem les figures. És a dir, com de ràpid, sobretot en el cas dels ídols esportius, no? Sovint.
Sí.
Les joguines trencades.
Correcte. És molt fàcil posar-les en un pedestal i de cop són el millor del món i ens encanten, i d'un dia per l'altre...
Una lesió pel mig deixa aquest esportista sense carrera i...
Una lesió o un comentari fora de lloc o el que sigui, i ràpidament d'un dia per l'altre desapareixen fins al punt que això no se'ls acompanya i poden arribar doncs, a malviure d'aquesta manera. Per mi hi ha un moment en el documental que és la síntesi perfecta d'aquesta tesi, que està molt ben treballada, que la diuen dos integrants de la família Siurana i que expliquen d'alguna manera aquest declivi del jugador.
També perdre la confiança del meu germà. Va perdre la confiança perquè és que no hi havia res a fer. No escoltava res.
No se'n va cuidar com es cuidava al començament d'ell.
Et va saber greu, això?
A mi sí.
Perdió su reverencia como familia y lo más importante para tenerlo centrado seguramente fue que perdió su referencia en la pista. Pues no tenía que ir a entrenar, pues no tenía que estar pensando en el partido, en las jugadas. Y era una persona muy de básquet y de no mucho más.
Temps mort, la vida de Charles Thomas, amb aquest gir dramàtic que ens explicava la Marta Ferrer. Per com ho has explicat, jo que el tinc pendent, me'l recomanes molt.
Sí, he de dir que he fet l'espoiler, però no és guerra el visionat. Vull dir que crec que és interessant igualment la història, més enllà d'aquest gir narratiu, que evidentment és el que més crida l'atenció, sobretot si, per exemple, en el meu cas, no esteu familiaritzats amb el personatge, però igual són dos capítols, vull dir, és un visionat molt fàcil, i més enllà d'aquest gir hi ha més girs argumentals.
Sí, que no
però que si us
faltava
un ganxo, doncs ara teniu el ganxo.
Marta, gràcies.
A vosaltres.
Esprint final del Tot Costa poliesportiu. Temps per passar pel Palau. Hola, Joan Fitó, bona tarda.
Què tal, Costa? Bona tarda.
Fa uns minuts arrencat el partit de Champions entre el Barça i el Pic Zeguet. Com va la cosa?
Doncs mira, ara fa 7 minuts que ha començat aquest partit. De moment empat a 4, bon ambient al Palau. Un partit, Costa, important pels interessos del Barça si vol mantenir intactes les opcions de quedar entre els dos primers en aquest grup B de la Champions d'handbol.
El Barça ja va perdre en l'anterior partit a casa contra el Magdeburg i
correcte.
No es pot permetre més patinades. Bon ambient al Palau, dius, eh?
Sí, semblava que no, però al final s'ha anat omplint, tot i la pluja. No et diria que les 1.800 persones que hi havia el dia del Magdeburg, que segurament és el millor partit que es pot veure a dia d'avui al món de l'handbol, però sí que abordarem les 1.500 tranquil·lament.
4-4, començat.
Ara, gol de Dani Fernández, per tant, ho deixem amb 5-4.
Ho deixem perfecte, que àrbitro l'hora. Joan, gràcies.
A tu.
Hola, Ernest, bona tarda.
Hola, Jordi.
El Macià pendent del seu bàsquet. Demà també partit europeu al Palau. Ha fet el primer partit d'Eurolliga de la temporada al Palau. Barça-València.
Que és el líder, el València. És veritat que ha tingut dos partits més senzills al principi, però podem dir tècnicament que el Palau el visita el líder sense la seva estrella encara, que és el base Jan Montero, però vaja, per no tenir estrella, trobo que ho estan fent bastant bé. Diumenge van passar per sobre del Barça, van guanyar bé, o sigui que és un partit complicat i és el primer partit del Barça a casa.
El capítol de baixes, el que ja coneixíem, eh?
La Provítola, que no crec que torni... Potser la setmana que ve anant molt bé, però si no l'altra, i Juan Núñez, que en té per 5 mesos. O sigui que aquestes dues baixes, que a més, com que són bases, debiliten molt la posició del Barça en aquesta direcció de joc.
Doncs partit important, interessantíssim. Demà al Palau, evidentment el podreu seguir a l'Eurolliga, el Tot Gira, amb el Macià, la Lloberes i el David Ubach a la sintonia digital de Catalunya Ràdio. Ahir, victòria, primera victòria europea de la temporada del Manresa.
Sí, el Manresa va jugar bastant bé el partit. És veritat que moltes irregularitats al tercer quart, però bé, va guanyar de 12 i, per tant, doncs, segura els partits a casa en aquesta competició són els que et donaran la classificació segur. Si guanyes tots els de casa i perds els de fora, doncs et classificarà segur. Es tracta d'intentar esgarrapar alguna cosa fora de casa. Ahir van jugar un bon partit, però una mica irregulars encara.
Ahir va ser un bon partit, un bon dia pel bàsquet català, perquè l'Uni Girona va apallissar el Gadí Vinya, també el primer partit de l'Eurolliga femenina de 30. En general ha estat una bona setmana perquè la penya també va guanyar la Champions. A veure si demà ho acaba de rubricar el Barça. Res, gràcies.
Que vagi bé, Jordi.
Minut i mig i les 9, la Sònia ha rematat el tot costa.
Mira, amb un últim apunt, la Federació Espanyola ha ajornat el viatge de la selecció espanyola a Elx per les condicions meteorològiques, explicant que amb la notificació d'alerta vermella per part de l'Agència Estatal de Meteorologia per la zona del Llevant espanyol i les mesures de restricció de mobilitat dictades per les autoritats locals a la zona, han decidit i han sol·licitat a la UEFA realitzar totes les activitats oficials prèvies al partit a les Roces i ja, si poden viatjar, ja ho faran, diríem, el dia del partit contra Georgia, Joan, dissabte.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, amb la Jordina Tarré pendent de les xarxes i el Lautaro Quinteros al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Nosaltres tornarem demà amb més esports, amb més tot costa. President, què li ha dit a Florentino abans de deixar-lo penjat?
La botifarra amb mongetes i les mentides a menjar-se-les amb patates.